Les dues, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Controlar les angoixes, els neguits, els temors serà clau en el Sabadell Les Palmes de diumenge a les dues. Després de tres derrotes seguides, per la mínima última hora, el centre d'esports afronta un nou partit a casa al Temple, a la nova Creu Alta, on de moment no estan sortint les coses com desitja l'equip d'Antoni Hidalgo, davant d'un rival a més crescut per la seva victòria en el derbi canari contra el Tenerife i que a més recuperarà de totes efectius. Davant de tot això, el centre d'esports ha de mantenir a ratlla aquesta pressió autoimposada que poden tenir els arlequinats, les ganes de retallar un altre cop l'escletxa oberta a la part baixa i reenganxar-se al tren de la permanència. Ara queda a 4 punts, però no hi ha dubte que hi ha un marge amplíssim per jornades i també perquè un altre cop, com sabeu, es torna a compactar l'agenda. Avui hem conegut més horaris. Ja tenim pràcticament tots els del 2020. Faltaria només el de la Copa del Rei a Eivissa, que apunta amb tota probabilitat a dimecres, veient els partits de Lliga, i també el famós de l'Alcorcón, que tot i ser abans, en teoria, que els que han sortit avui, no vol dir ni molt menys que s'hagi posposat, sinó que segueix tenint molt pes l'opció que jugui després del pont de la Constitució. Torna a comprimir-se, i de quina manera el calendari, començar aquest nou tram atapeït de partits amb una victòria seria clau per l'autoestima i per la confiança pròpia, no només dels jugadors, sinó de tot l'entorn.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de sons hi posem.
Comenta la recepció.
Tindrem avui tota la prèvia del Sabadell Les Palmes amb les declaracions d'Antonio Hidalgo, acabades de sortir del forn, de fa tot just una horeta no arriba, i també totes les estadístiques, amb precedents, amb l'àrbitre, etc. També passarem per les Illes Canàries, tindrem el Zaragoza-Sabadell juvenil de demà, waterpolo, natació amb l'estatal de piscina curta ja en marxa a Castelló, de seguida anem cap allà, i també la reobertura dels centres esportius a partir de dilluns.
I fora de l'hotel?
Avui hi ha duel català a segona divisió a partir de les 9, Espanyol-Girona, amb l'equip de Francisco visitant el líder i, a més, amb una desena de baixes entre lesionats i sancionats al conjunt gironí. Sergio Ramos es perdrà els pròxims 3 partits del Real Madrid. El central es va lesionar amb la selecció espanyola i no podrà ser de la partida contra el Villarreal, a la Champions davant l'Inter, ni tampoc contra l'Alavés. Per cert, Canales ha dit adeu també aquest 2020. No tornarà a jugar fins al 2021 per la lesió també muscular batida amb la selecció. Pep Guardiola ha ampliat el seu contracte al Manchester City. El tècnic de Santpedor ha signat la renovació amb l'equip Citizen fins al 2023. A més, victòria de prestigi del Barcelona d'handbol a la pista del Kiel per 26-32, basada sobretot en la gran actuació del porter blaugrana, del danès Kevin Moller. L'equip de Xavi Pascual recupera d'aquesta forma el lideratge del grup de Champions. Per contra, també a Europa, derrota en bàsquet del Joventut de Badalona per 3 punts de diferència a Belgrat, a la pista del Partizan. Els verdinegres van fregar el triomf, però van acabar claudicant 78-75. I per últim, Rafa Nadal s'ha plantat a les semifinals de la Copa de Mestres de Tenis en el partit decisiu de la fase de grups. El manacorís va imposar ahir a Londres el grec Stefanos Tsitsipas per 6-4, 4-6 i 6-2. El rival de semifinals demà, a les 3, serà Medvedev. El rus juga encara avui a les 9 contra l'argentí Schwarzman, mentre Djokovic es veu les cares a les 3 amb l'alemany Zverev, els dos aquests últims partits de la fase de grups.
I a les xarxes socials.
El vídeo del Club Natació Sabadell que diu obrim dilluns 23 de novembre el teu club, el teu esport, la teva vida. Avui parlarem amb els responsables de l'entitat sabadellenca per conèixer què comporta aquesta reobertura després d'aquests dies de tancament forçat per les restriccions per la pandèmia.
De quin partit no estarem pendents?
Ja que la cosa va de Canaris, 3 partits del grup canari de tercera divisió, que començarà a les 10 de la nit, les 9 d'allà. El Panaderías Pulido contra el Villa Santa Brígida, el Guía contra el San Fernando i el Güímar contra l'Atlético Tacoronte.
Avui celebra el seu aniversari.
I avui la cosa va carregadeta també de felicitacions. L'excapità del Sabadell, Pep Pagès. També Brian López, jugador sabadellenc internacional amb la selecció de la República Dominicana de Futbol. El demà rival de l'Estelpool masculí, Víctor Cabanes, ara waterpolista del Sant Andreu, i un bon amic de la casa, el periodista sabadellenc i arlequinat, exconseller del Centre d'Esports, entre d'altres moltíssimes coses, Xavi Andreu.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, 48 segons. Hem consumit ja d'aquest programa d'aquest divendres, dia 20 de novembre del 2020. Mira, 20 de l'11 del 20. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Ets molt dels capicues, tu, o no?
Bueno, si et fa il·lusió tu, doncs no, no m'adreixo la causa, però...
El que tu diguis. Res, eh? Sí, passivitat
que...
absoluta.
Sí, la veritat és que no és una dada que sigui de molt d'interès, la veritat.
Avui entrenament del Centre d'Esports a Sant Oleguer. Avui, rematant una miqueta, encara quedarà un entrenament més abans del partit contra la Unió Deportiva Las Palmas, però ultimant els detalls, Antonio Hidalgo i el seu cos tècnic, avui com a bon divendres ha parlat el de Canovelles, en la prèvia d'un partit que, entre que... És l'última setmana neta, que a partir d'ara no tindrem una setmana segurament tranquil·la, ara en parlarem fins al 2021 pràcticament, etcètera, etcètera. Començar bon peu aquest tram atapeït de partits, ni que sigui per frenar aquest punt d'angoixa, etcètera, seria clau, eh?
Estaria força bé, i més tenint en compte que el Sabadell podríem dir que està en aquesta segona onada de mals resultats, no? Mai millor dit en aquests temps, després de començar amb el 0 de 15, va arribar aquest benvingut 7 de 9, i ara recordem el Sabadell, 3 derrotes consecutives que l'han deixat en aquesta penúltima posició. I a més, Adri, repetint-se la pel·lícula a les Gaunes, la majoria de derrotes que ha patit el Centre d'Esports aquesta temporada amb gols que han vingut en els últims minuts. Això va passar contra el Logroñés i evidentment va significar un altre cop una gerra d'aigua freda i podríem dir també un cop anímic a la plantilla arlequinada. Antonio Hidalgo s'ha referit precisament en com ha anat aquesta setmana i com ha vist l'equip durant aquests dies. Ha dit que el que cal és aixecar-se ràpidament, sobretot perquè evidentment ve aquest calendari tan atapeït, però sobretot han fet molt èmfasi durant aquests dies en corregir les errades que es van detectar en l'últim xoc contra el Logroñés.
Saps que t'has d'aixecar ràpid, has de tornar a posar el teu cap en modo on i a començar a funcionar. Està clar que hem incidit en els aspectes que l'altre dia ens van fer perdre punts. Jo crec que són petits detalls que de vegades durant el partit fem moltes coses bé, però aquestes coses que de vegades de situacions amb la pilota i sense la pilota, que va de 2 o 3 metres aquí o allà, són situacions que hem parlat, que hem treballat, i jo crec que hem tret moltes coses positives.
M'imagino la situació, allò en el postpartit, la típica sessió de vídeo, corregint alguna posició en concret. Vaja, 2 o 3 metres aquí i allà, no cal ser molt espavilat per recordar com va anar el gol de la Unió Deportiva de Logroñés, primer amb la pèrdua i després amb els dos jugadors que a marxes forçades intenten tornar per fer la cobertura en l'1 contra 1 a banda esquerra i que tots dos s'enfonsen en comptes de quedar-se algú a la frontal, no? I al final això, entre unes coses, la pèrdua i altres, la decisió aquesta de tots caure en el parany d'anar cap enrere i deixar el carril lliure per qui entrava Leo Ruiz des de la frontal, deia Antonio Hidalgo, després les de clavar a l'escaire. Però com a mínim que aquests 2 o 3 metres estiguin on han d'estar, no?
Clar, exacte. Després, el que deia Hidalgo és precisament això, que després hi ha petits detalls que al final pràcticament són inevitables de corregir, no? Com dius, si el gol acaba entrant per tot l'escaire, doncs al final són coses que, evidentment, entrenant poc es podrà solucionar, no? Però sí que aquests petits detalls, sobretot ha incidit en això, no? En aquestes coses que sí que es poden anar corregint i analitzant durant la setmana, sí que s'ha posat el focus en aquest sentit, no? I com deies, clar, al final, sobretot, l'origen de la jugada, no? Amb aquesta pèrdua de pilota, ja sigui per esforç físic o el cansament mental o pel que tu vulguis, però al final, probablement amb una millor col·locació s'hagués evitat aquesta pèrdua de pilota i tot el que va venir arrossegat posteriorment, no? Doncs això és el que sobretot s'ha sentat al Centre d'Esports d'aquesta setmana, en corregir aquestes cosetes.
Va, noms propis. Dubtes que continuen ara mateix sobre la taula. Jaime Sánchez, saber si pot o no reaparèixer l'ex del Valladolid B, i sobretot dos noms propis, un perquè es va perdre l'últim compromís per lesió. Néstor Querol, conèixer si acaba de girar del tot rodó o no al castellonenc. I l'altre perquè, precisament allà a les Gaunes, Òscar Rubio, per una estrabada també muscular, va demanar el canvi. Per tant, és la incògnita ara mateix.
Sí, són en principi els tres jugadors que són dubte, no? I a més, crec que és complicat pensar que poden sortir de la partida, tenint en compte, insistim un cop més, com de carregat ve el calendari. Al final, avui, Adri, estem en una setmana on, en aquesta prèvia on ha comparegut Antoni Adolfo, estem a 48 hores encara de que es disputi el partit. Per tant, poques coses s'han revelat, així que un dia més, una setmana més, caldrà esperar fins a última hora per veure si hi ha alguna novetat sobre aquests tres futbolistes.
Més noms: Edgar, Néstor, el mateix Néstor, vaja, Stoichkov, Víctor García, han sortit tots aquests noms avui en roda de premsa, no?
Sí, perquè a Antonio Hidalgo se li ha preguntat si tenia pensat mostrar una vessant potser més ofensiva en el doble pivot, no? En el mig del camp, per donar-li més profunditat a l'equip de mig camp cap a la porteria contrària, no? I al final Antoni Hidalgo ha tret pit una mica dient que durant molts moments de moltes jornades ell ha apostat per gent incisiva, que molts cops durant molts minuts han coincidit, per exemple, sobre el terreny de joc. Edgar, Néstor, Stoichkov, Víctor García, que són els noms que esmentaves tu, i que al final aquests aspectes en atac del Sabadell sí que s'han mostrat durant molts partits, i evidentment, tornant amb el tema del calendari, durant aquestes setmanes caldrà anar a fer rotacions, caldrà anar variant les peces i, per tant, veurem molts més canvis segur tant en el mig del camp com en la resta de posicions.
Després escoltarem també les estadístiques com a bon divendres, per tant, tindrem la nostra dosi de números en la prèvia d'un partit. Tampoc és que vulgui jo ara furgar més del compte en la ferida, però tots sabem, l'equip és penúltim, té a 4 punts amb un partit pendent, per això la zona de permanència, a més el partit pendent és contra el CUE, contra el Corcón, per tant, un partit que es jugui quan es jugui. Ja ho diem ara, que una cosa no treu l'altra. Avui, per exemple, coneixíem els horaris de les últimes jornades del 2020, ja la següent tongada d'horaris com a tal serà ja de cara al 2021, el que no implica que aquest Sabadell Alcorcón, la visita del conjunt madrileny aquí a la Nova Creu Alta, hagi de ser després d'aquestes dues jornades, sinó que continua tenint molt pes l'opció que sigui just després del pont de la Constitució. Ahir ja repassàveu, i no tindré tanta mala bava com el Pau Vituri de preguntar-te en directe tota la llista sencera, perquè és una animalada de partits d'ara fins a finals d'any. Però
també et dic que avui ho tinc apuntat aquí, per tant podria fer una mica de trampa, però no ho farem.
Vinga, va, repassa'l, ja que ens hi posem, que avui a les xarxes també estàvem així. Si et trec el paper, series capaç també o no?
Jo crec que no.
Ah, ja sí, no? És complicat.
T'anava a repassar al final, perquè teníem un fragment d'Antoni Hidalgo parlant una mica d'això. Si vols,
i no vols que t'estripi el guió, ara?
Si vols, ens saltem el guió, aviso el tècnic que tiri el tall abans, però bé, jo anava a deixar aquesta perla pel final.
La deixem pel final, va. Però el que comentàvem, la notícia a hores d'ara, és que el partit contra l'Alcorcón continua sense confirmar-se, però amb probabilitats que sigui just després del pont de la Constitució. I, per tant, el que comentàvem ahir, que des de diumenge a les dues, quan comenci el partit contra la Unió Deportiva Les Palmes, el Sabadell no torni a tenir una setmana neta fins al 2021. És a dir, encadenant dos partits cada setmana, diumenge, dimecres o dijous, diumenge, dissabte, vaja, el cas cada 3-4 dies, depenent de la setmana, però sempre hi haurà un partit, incloent-hi també l'altre que quedaria per tenir horari confirmat, tot i que amb el que hem conegut avui serà dimecres pràcticament en un 90%, per no dir un 100%, que és l'Ibiza Islas Pitius a Sabadell de Copa del Rei, bàsicament perquè diumenge el partit a Cartagonova, a Cartagena, acabarà a 10:45 de la nit, hi haurà de tornar l'equip des de Terres Murcianes, i el següent compromís, que és contra el Castellón a la Nova Creu Alta, són els dos horaris que hem conegut avui, serà dissabte a les 4 de la tarda. Per tant, si jugues dijous a les Illes Balears, pràcticament són 48 hores en viatge inclòs des d'Eivissa fins a Sabadell, i si ho fas a la inversa, si el poses dimarts, és que no hauran passat tampoc les 24 hores des de Cartagena fins al partit a Eivissa. Per tant, tot apunta a l'espera de confirmació que la Copa serà dimecres.
Sí, res em sorprendria ja, Adri? És a dir, jo ara em trobo que la Federació et col·loca el partit de Copa...
Dilluns al matí.
No dilluns al matí, però te'l col·loca dimarts i ja no ens estranyaria. Després farem una mica més d'èmfasi, com dèiem, en tot el tema d'horaris, però sí que hi ha algunes coses que com a mínim sorprenen una mica. I el que deia referent al partit del Corcón, és veritat que potser esperàvem que la Lliga a l'hora de publicar els horaris n'és per ordre, és a dir, que publiqués el partit ajornat del Corcón abans de les últimes jornades del 2020, però tot i que ja ha publicat els horaris de Cartagena i Castellón, sí que es dona per descomptat o a falta de confirmació oficial que efectivament igualment la Lliga programarà aquest Sabadell al Corcón per aquesta setmana neta que tindran la resta d'equips, que va d'entre el 6 i el 13 de desembre.
I deia, no vull furgar en la ferida, però l'equip és penúltim, 7 punts, 3 derrotes seguides, i també ho comentàvem l'altre dia aquí a l'Hotel Suís, el president Esteve Calzada va sortir l'altre dia al PAS, a les xarxes socials, refermant la seva confiança absoluta en jugadors i en cos tècnic actual.
Sí, ho va plasmar, com dius, a les xarxes socials. Vam poder llegir un missatge a Twitter, que va ser, a més, força aplaudit. I avui se li ha preguntat també en aquesta roda de premsa d'Antoni Hidalgo sobre el gest d'Esteve Calzada, i el tècnic de Canovelles ha respost això.
No només denoto aquesta confiança per part del presi, no? Denoto confiança per part de tota la gent del club. Així m'ho transmet. Veig la confiança dels meus jugadors i a partir d'aquí jo sé que, com tot, has de treure resultats, has de guanyar partits, però el més important és que jo vaig pel club i la gent que treballa al club em demostra una confiança plena i això em reforça molt per continuar treballant, insistint en la nostra idea.
I tot sense perdre de vista que demà passat hi ha partit, que a més començarà exactament igual que aquest programa, a les 2 en punt, i per tant de la Unió Deportiva Les Palmes també ha parlat segur Antoni Hidalgo avui.
Evidentment, se li ha preguntat sobre el conjunt canari, un equip que recordem està situat a mitja taula, un sè classificat amb 17 punts, però que sobretot ha estat una setmana especial i jo crec que encara estan vivint una mica en aquell núvol, no? Perquè venen de guanyar el derbi contra el Tenerife. Feia 6 anys que no aconseguien guanyar aquell duel local al conjunt Pio Pio i finalment ho van aconseguir el cap de setmana passat, i també ho hem anat dient aquí a l'Hotel Suís, Adri, amb un gol d'aquells que no t'hi vulguis trobar si et passa tu en contra, perquè...
Especialment si ets hortolà, no t'hi vulguis trobar.
Especialment si ets hortolà, que el pobre no deu haver dormit bé durant tota la setmana, com diem. Ve de guanyar el derbi i és evident que quan un equip guanya un derbi d'aquestes característiques, la seva confiança es veu reforçada plenament, no? Però si hi ha algú que sap què és disputar un derbi d'aquestes característiques a Terres Canàries, és precisament Antoni Hidalgo. En la seva època al Tenerife li hem preguntat sobre això, si fins a quin punt pot reforçar moralment un triomf d'aquestes característiques, i el tècnic de Canovelles ho té claríssim.
Aquell derbi reforça moltíssim la confiança del jugador, perquè el que passa a la illa seran tot bones paraules, dient que han fet un bon treball. Va ser un partit molt, molt, molt igualat, però que se'l van emportar per una errada del porter del Tenerife.
Per tant, Les Palmes, que després ho analitzarem, se situa en aquesta zona mitjana que deies, Sergi, amb molts gols a favor i també molts en contra, que és una mica complint el que diu el tòpic del futbol canari, alegre, valent, atrevit...
Sí, a les estadístiques també ho ampliarem, però Les Palmes, tot i estar en mitja taula, és un dels equips que més gols marquen, ha marcat 15, però també és un dels que més encaixa, 15, i està clar que es caracteritza per aquesta vessant ofensiva. Però fixa't, Adri, també que, per exemple, amb un equip canari d'aquest futbol no tan característic d'allà a Les Palmes, amb Pepe Mel pots pensar que és un equip dominador, que li agrada tenir la possessió de la pilota, i en canvi Les Palmes, estava mirant abans a aquests registres, i és el sisè equip de la Lliga Smartbank que menys possessió de mitjana ha tingut en el que duem de temporada. Per tant, també és una dada que jo crec que pot sorprendre a més d'un. En tot cas, en aquesta roda de premsa d'Antoni Hidalgo, ha destacat precisament aquests perills ofensius de Les Palmes.
De mig cap endavant té jugadors molt, molt dinàmics, que et troben moltes esquenes, que tenen aquest contra un que et fa molt mal. Això ens ha de fer que nosaltres hem d'estar molt concentrats. Al davant veurem si arriba. Està jugant l'últim partit Edu Espiau, que és més un davanter de referència, però si juga Araujo és un jugador de la categoria superlatiu.
És un dels dubtes, no, Adri? Qui jugarà en punta? Si Sergio Araujo, que no va poder jugar al derbi de la setmana passada, estarà ja disponible o no? En teoria sí que arriba. El que s'hi apunten des de les Palmes de Gran Canària és que, clar, al final el conjunt canari, com la resta d'equips de la Lliga Smartbank, també tindrà ara un tram de calendari farcit de partits i, per tant, que torni a la titularitat pot resultar difícil, i si guardar-se'l de cara al xoc que tenen ells entre setmana contra el Mirandés. Pejiño també era dubte, ja veurem si torna o no. El que sí que són baixes segures són Ale Díez i Tomàs Cardona, baixes en defensa, que no podran viatjar a la nova Creu Alta.
A Pejiño l'acabo de fitxar en aquesta aplicació Mister, crec que es diu, no? De jocs, de veure si pots tenir l'encert amb el jugador en la vida real, que fa gols, etc etc.
I li donaràs la confiança aquest cap de setmana per posar-lo de titular?
Farem una cosa, després parlaré amb gent de les Canàries i després acabaré decidint si sí o si no. Va, que ens despistem. Ens havies promès una última perla, crec que havies dit, no?
Sí, d'Antoni Dalgo, precisament parlant del calendari. Si et sembla, Adri, podem repassar una mica aquesta agenda plena que té el...
Tens 39 minuts perquè acabi el programa, per si vols repassar tots els horaris, perquè...
Fixa't, el futur més pròxim. Demà, com deia, serà l'última sessió de la setmana, entrenament a la nova Creu Alta. L'escenari del partit, el diumenge a les 2 del migdia, des de mitja hora abans us hi posareu el Sabadell en joc, amb el Sergi Garcés, que abans fèiem la broma, seguint una mica el patró d'Antonio Hidalgo, no? Antonio Hidalgo i Sergi Garcés van estar un partit sancionats la setmana passada i ara ja tots dos podran estar al costat de l'equip al Temple. I a partir d'aquí, com deies, punt d'inflexió, perquè comença un calendari non-stop. Dimecres, primera jornada intersemanal d'aquest tram, contra l'Sporting a les 7 de la tarda.
Dissabte, amb Ràdio Sabadell a Gijón, per cert.
Amb Ràdio Sabadell a Gijón. Dissabte, dia 28 de novembre, a les 4 de la tarda. Sabadell-Fuenlabrada. Amb Ràdio Sabadell imagino que també estarà al Temple.
A tant no arriba l'acreditació de la Lliga. O sigui, els timings no van igual.
Jo confio,
o sigui,
plenament.
Sí, jo també. Però els horaris d'acreditacions no segueixen la mateixa via que els horaris de partits. O sigui que anem setmana a setmana en aquest sentit.
Va, partit a partit. Doncs, com deien, dissabte 28 a les 4, el Sabadell fue labrada. El dijous 3 de desembre a les 7, viatge cap a Tenerife. El diumenge 6 de desembre, a 8:45 del vespre, Sabadell-Oviedo. Aquí se suposa que aniria el Sabadell al Corcón ajornat en el seu dia, un dimecres o un dijous, ja veurem, pot oscil·lar entre aquestes dues dates. Diumenge 13 de desembre, 8:45, el partit del Cartagena que esmentàvem abans. I finalment el dissabte, dia 19 de desembre, a les 4, el xoc contra el Castellón, i entre aquests dos partits anirà el de Copa.
De fet, quadraria fins i tot perquè avui hem conegut el del Cartagena i el del Castellón, i la visita a Cartagonova és just una setmana després que la d'Oviedo. 8:45 un diumenge, 8:45 el següent diumenge a Cartagonova, entre el partit contra l'equip del Carlos Tartiere i aquest a Terres Murcianes. Per tant, quadraria perfectament fins i tot, que a veure, que coses més estranyes ha fet la Lliga, però allò de dir, poso un partit i l'altre amb una setmana entremig perquè penso que el dimecres just hi haurà compromís a la nova Creu Alta contra l'Alcorcón, però vaja. Deies, la píndola, la perla, les declaracions d'Antoni Hidalgo valorant aquest calendari, no?
Clar, si nosaltres ens preguntem aquí algunes qüestions, no? Per què es posa aquest viatge a Tenerife, per exemple, hi ha poc marge pel següent partit? Doncs totes aquestes coses també se les pregunta Antoni Hidalgo.
No sé ben bé per què no juguem diumenge contra el Fuenlabrada, no ho sé ben bé. No sé ben bé per què juguem dijous contra el Tenerife, després jugarem diumenge. No sé ben bé perquè després del partit de Copa també tenim només 3 dies un altre cop. Bueno, el que passa és que li passarà a alguns equips, però sempre sembla que el Sabadell només té 3 dies per afrontar això. I això, ja ho he dit en alguna ocasió, que jugar cada 3 dies per a un club com el nostre és difícil perquè recuperar jugadors en aquest un dia més, en aquesta situació, és la vida.
Doncs és la vida, un dia més, i no el tindrà sovint el Sabadell en les pròximes setmanes. Et sembla que repassem números?
Som-hi.
Doncs vinga, va, anem amb les estadístiques avui, amb la veu de la Núria Garcia, amb totes les dades que hem de conèixer abans de diumenge a les 2, quan soni el xiulet inicial del Sabadell Les Palmes.
al llibre de registre.
El futbol va de dinàmiques i Sabadell i Les Palmes ho saben perfectament. Els arlequinats, després del 0-15 inicial, van sumar un 7-9 esperançador, però ara es troben en la segona onada de mals resultats. Tres derrotes seguides que han deixat l'equip penúltim de la Lliga Smartbank amb 7 punts. La Unió Deportiva, de la seva banda, va arribar a enllaçar 6 jornades sense conèixer la derrota abans d'encadenar 4 sense guanyar. La situació era preocupant fins al passat cap de setmana, amb el triomf en el derbi contra el Tenerife. Feia 6 anys que el conjunt Pio Pio no s'enduia al duel canari. Les Palmes se situa a mitja taula, 11è, amb 17 punts. És el segon equip que més gols marca de la categoria, 15, però també el tercer que més en rep, també 15. Un equip en resum amb una clara vocació ofensiva, però en contra del que es pugui pensar, no es caracteritza precisament pel joc de possessió. El rival del Sabadell és el 6è equip que menys gaudeix de la pilota en el que duem de Lliga, amb un 47,1%. El centre d'esports és 9è, amb un 52%. De sobres és conegut com li està costant el conjunt d'Antonio Hidalgo sumar a casa, amb tot just un triomf contra el Leganés, però els canaris no van sobrats precisament quan han de sortir de la seva illa. Aquesta temporada encara no han guanyat fora, 4 empats i 2 derrotes, i en tot el 2020 tan sols una victòria, a Almeria, en la primera jornada post-confinament. Feia 6 anys que Les Palmes no visitava la Nova Creu Alta abans que el Sabadell descendís a segona B. Al llarg de la història, però, s'han vist les cares un total de 43 vegades en totes les competicions oficials. El que més ressalta és que el Temple fa 18 anys, des del 1992, que el centre d'esports no derrota els canaris. I una efemèride, Antonio Hidalgo, que tornarà a seure's a la banqueta després de l'ascensió de la setmana passada, complirà el dia de l'enfrontament 600 dies com a tècnic arlequinat. És el temps que ha passat des que va suplir Quico Ramírez un 2 d'abril de 2019. El de diumenge hagués estat el seu partit número 50 a la Lliga, si no fos per l'esmentada expulsió. Serà, doncs, el 49è. I, com sempre, acabem amb l'àrbitre, impartirà justícia Álvaro Moreno Aragón del Col·legi Madrileny. És el mateix que va dirigir el Mallorca 1 Sabadell 0 de la jornada 3, on va ser expulsat Pierre Cornut. Aquell és l'únic precedent amb els arlequinats, ja que havia de xiular també el duel a la Romareda, però es va lesionar prèviament. Amb Les Palmes s'ha topat 9 cops, 4 dels quals a domicili, i en cap d'aquests partits han sortit victoriosos els canaris. Moreno Aragón té 30 anys, és la seva quarta temporada a la categoria i té una mitjana de 5,42 grogues per partit i 0,37 vermelles.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
600 dies al capdavant del Sabadell de buscada i trobada pel Sergi Parc. Sergi, me'n vaig cap a les Illes Canàries. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El tècnic de la Unió Deportiva de Les Palmes, Pepe Mel, un clàssic de les banquetes espanyoles, no parla avui en roda de premsa, sinó que ho farà demà. Anem a Gran Canària per conèixer una mica l'última hora del conjunt Pio Pio. Vamos concretamente a la redacción de UD Radio. Jorge Betancourt, compañero, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo llega la UD a este partido? Dos días de descanso a principios de semana, habiendo ganado un derbi, que eso todos sabemos lo que significa. El otro día hablábamos aquí con Paco Herrera y ya nos lo confirmaba. ¿El equipo cómo llegará aquí a Sabadell?
Pues pletórico. Justamente Paco Herrera se pasó por nuestros micrófonos y creo que también nos definió muy bien cómo se puede encontrar un equipo que ha ganado un derbi. Es cierto que llegaba mal Las Palmas al partido ante el Club Deportivo Tenerife, con 4 partidos consecutivos sin ganar. Ese duelo se afrontaba con la idea única y exclusiva de sacar los 3 puntos por la afición que nos tuvo en el estadio, también por revertir la dinámica, y la verdad es que la resaca mental creo que fue bastante grande, de ahí que Mel diera 2 días de descanso a la plantilla. Ya el miércoles volvieron al trabajo, además con un pequeño almuerzo del equipo en la ciudad deportiva, con fraternización. Parece que el grupo este año está bastante, bastante unido, y eso, después de unas temporadas complicadas con ese descenso a la segunda división y con proyectos mirando cotas altas que no salían, pues Las Palmas carecían en ese sentido de esa unión, que sí parece que está este año, y partidos así pues todavía unen más a la plantilla. A nivel deportivo, no fue bueno el partido que se hizo ante el Tenerife. Hace tiempo que no vemos un gran partido de Las Palmas, pero sí que es cierto que bueno, todos los clubes, derbis que se consiguen ganar o partidos importantes, relevantes, suelen marcar un antes y un después en la dinámica, y eso es lo que realmente esperamos desde aquí, más allá de decir que el equipo lleva de los últimos 5 partidos, si ampliamos un poquito la lupa, tan solo una victoria, el último ante el Club Deportivo Tenerife.
Cuéntame altas y bajas de cara a este partido, sobre todo hay dos nombres, el de Pejiño y el de Chino Araujo, que se perdieron ese derbi, que son piezas claves en el esquema de Pepe Mel, y que los tenéis ya entrenando con el grupo, ¿verdad?
Sí, todavía duda, no se sabe si van a estar en convocatoria, con todo el tema de los protocolos, con el COVID, es complicado saber, complicado estar en los entrenamientos, pero sí que es cierto que ayer el equipo realizó un pequeño partido de entrenamiento frente a La Esperanza, que es un combinado de jugadores de la base del club. Estuvo Sergio Araujo, estuvo Pejiño, pero menos tiempo, el andaluz no sabemos si va a llegar, todavía se le reserva, va poquito a poco, además hay que decir que él recayó una lesión, él estuvo reencanto unos días, volvió a jugar en Cartagena, saltó 20 minutos al terreno de juego y duró solo 10, entonces con Pejiño se va con pie de plomo, sí que parece que Sergio Araujo va a ser de la partida, con Pejiño, repito, habrá que esperar a última hora, de todos modos ninguno es confirmado, es alta confirmada, pero sí que es cierto que parece que están en dinámica del equipo y además los dos tienen una estadística muy buena, y es que cuando juegan Las Palmas no pierde, con ellos el equipo consigue mejores resultados, es cierto que son jugadores importantes, que hay también recambios, no quizás al mismo nivel, pero hay recambios, y la verdad es que cuando uno mira los datos con y sin ellos, Las Palmas parece otro equipo. Otra cosa es que luego pues sea cuestión de dinámica, sea cuestión de también esos 5 partidos consecutivos que combinó el calendario en la segunda división, pues a Las Palmas le pasaron factura, fue de más a menos, y claro, sin ellos parece que los resultados han ido peor.
El equipo es un décimo ahora mismo, 17 puntos a 2 de la zona playoff, por lo tanto en segunda división al final dices un décimo, parece que estés muy lejos y a la hora de la verdad estás a nada, pero ahora que me comentabas un poquito la trayectoria de los últimos años, en concreto esta temporada, ¿qué objetivo tiene esta Unión Deportiva Las Palmas?
Pues es complicado, de definirlo, sí que es cierto que es probablemente el objetivo más humilde que se marque de las 3 temporadas que lleva Las Palmas ahora en segunda división, pero no por ello se deja de mirar de reojo arriba, hay futbolistas que se mantienen, como el propio Sergio Araujo, de años anteriores, hay Tami, el capitán, jugadores que perfectamente pueden estar en objetivos ambiciosos y valientes, y que yendo pues bueno por la sombra, sin que nos vean, uno tiene siempre la esperanza de que el equipo pueda estar arriba, y sobre todo teniendo en cuenta que la segunda división muy apretada, muy concurrida. Digo arriba a final de temporada y un poco sin que se vayan entrando los demás equipos del potencial. Además, este año se ha sumado Robert, el futbolista seguido por el Betis, que está siendo, con permiso de Sergio Araujo, la sensación de esta temporada, el futbolista de 19 años. Es una plantilla muy joven, es una plantilla que cuando está metida, la de la Unión Deportiva, compite muy bien y eso premia bastante la segunda división. Por tanto, no se puede decir que el objetivo sea estar arriba, sea estar en playoff, pero sí que es cierto que se tiene pues bueno, la mira puesta, si se consigue mantener un buen nivel durante mucho tiempo, no es un equipo con experiencia, con jugadores que estén curtidos en segunda división, al contrario, hay muchos futbolistas de la casa que si bien tienen entre 20 y 23 años, apenas ha jugado temporada o temporada y media como profesional, y por eso no se puede obligar al equipo a estar arriba, pero repito, con la masa social que hay detrás, el club que es, la idea siempre a largo plazo, a medio largo plazo de mirar siempre hacia arriba, no se descarta que pueda estar arriba sin que sea, repito, un objetivo prioritario. Lo primero es salvar la categoría, lo ha dicho Pepe Mel, pero todos somos conscientes que hay futbolistas de cierta calidad que te van a permitir, por cómo es la categoría, si las cosas salen medianamente bien, estar entre pues bueno la décima, octava plaza para, en un zarpazo, meterse en la zona de playoff.
Y acabo, Jorge, decíamos que el técnico habla mañana antes de venir hacia Sabadell. Te pregunto un poquito por cómo se ve a este Sabadell desde Gran Canaria.
Pues fíjate que Las Palmas está yendo casi más partido a partido y mirándose a sí mismo que mirando a los rivales. Es un poco la tónica que se tiene aquí por cómo se ha ido dando la temporada, porque Pepe Mel da muchas rotaciones, se habla más casi de los futbolistas que van a jugar o que no juegan, las ausencias, las bajas, los futbolistas que vuelven, que dejó los rivales. Pero cuando uno mira al rival exclusivamente antes de cada jornada, ahora mismo el Sabadell se ve como un equipo que si bien está abajo, no es, creo, la misma mira que se podría tener del Alcorcón. Los 5 últimos partidos, obviamente ustedes ahí estarán mucho más analizarán mejor la trayectoria reciente del Sabadell, pero se sabe que le ganó al Leganés, se sabe que ganó y bien en el Toralí. Y se sabe que los tres últimos partidos los han perdido por un gol en los últimos 15 minutos. Las Palmas es consciente de que se va a enfrentar a un equipo que compite bastante bien, aunque pues, pueda tener o pueda carecer, mejor dicho, de la calidad de grande de segunda división, pero en segunda lo que prima es eso. Y además, Las Palmas suele tener el San Benito de cambiar las malas rachas de los rivales. Ya pasó, por ejemplo, contra el Oviedo hace un par de jornadas aquí como local, que venía con 4 derrotas seguidas. Y no solo ganó Las Palmas 1-2, sino que además hizo un partido en el que mereció ganar por mayor diferencia. Se mira con mucho respeto, ¿eh? Se mira con mucho respeto a la nueva Creualta. Y dentro de eso, pues vamos a ver cómo compite el equipo, porque repito, al ser una plantilla joven que compite muy bien, parece que hasta fuera de casa le está viniendo mejor, que es lo contrario a lo que uno puede esperar, ¿no?, de un equipo joven, pero quitarse cualquier tipo de presión como local, de tener que llevar la iniciativa del partido, verse fuera de casa donde los rivales son los que a priori tienen que mandar un poco más, en ese panorama se siente más cómodo. Así que vamos a ver cómo reacciona ante un rival que, como digo, lo vuelvo a repetir, no se espera que sea una perita en dulce porque la clasificación esté abajo.
El domingo a las 2 de aquí, a la 1 de allí del horario canario, saldremos de dudas. Compañero de UD Radio, Jorge Betancor, un placer, un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo, Adrián.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I encara en futbol, el juvenil Arlequinat afronta el primer desplaçament de la temporada fora de terres catalanes. El primer, si recordeu, va ser amb derrota a Tarragona. Ara toca visitar el Real Zaragoza, que es preveu com una de les places més complicades d'aquesta primera fase de la divisió d'honor juvenil. Al centre d'esports li va costar engegar motors, però el passat cap de setmana es va treure un petit pes de sobre, sumant la primera victòria del curs. En canvi, els aragonesos han seguit el camí a la inversa. Van emprendre la Lliga guanyant, però des de llavors un punt de 6. El resultat, Zaragoza i Sabadell arriben al duel de demà empatats a 4 punts. Més enllà d'aquestes dinàmiques, el tècnic Miqui Lladó alerta. Enfront hi haurà un dels clubs més importants del panorama formatiu futbolístic estatal.
El Real Zaragoza crec que ha fet Youth League en alguna edició no molt llunyana i sempre havia sigut capdavanter de la Divisió d'Honor, juntament amb Barça, amb Espanyol i amb algun equip que també s'hi colava. Doncs tindran un bon equip, seran una cantera doncs, fantàstica. Ells seran el primer equip també en el futbol professional, igual que nosaltres, però porten més anys amb el primer equip en el futbol professional.
L'objectiu dels arlequinats serà allargar el bon joc mostrat contra el Huesca dissabte passat a Olímpia, especialment a la primera meitat. Els dels saragossans passa pàgina a la derrota patida a Terrassa davant del Jabac. Miqui Lladó reconeix que afronten aquesta visita a la capital aragonesa amb molta tranquil·litat.
Nosaltres ara tenim una tranquil·litat que ens donarà molta energia, molt positivisme, i encararem Saragossa per donar la campanada. Veníem amb 3 punts més i seguir el camí, que és molt llarg.
Una derrota podria propiciar la primera escletxa respecte al grup capdavanter. En canvi, un bon resultat faria ja impulsar el juvenil del Sabadell cap a les posicions de privilegi del seu subgrup de la Divisió d'Honor. L'enfrontament demà a 3:45 de la tarda a Saragossa. Veurem si té minuts ja el nou fitxatge arlequinat, l'ex del Mataró Alejandro Suárez, anunciat aquesta mateixa setmana.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 2:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Hola, Toni. Escolta una cosa. Ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, la segona meitat del programa la dedicarem al món aquàtic. Us ho avançàvem ahir, però avui entrem en detall. Ja hi ha data de tornada perquè els centres esportius puguin reobrir les seves portes a partir de dilluns amb una sèrie de restriccions. Es podrà reprendre l'activitat. Les instal·lacions a l'aire lliure podran obrir amb un aforament màxim del 50%, mentre que en les cobertes la limitació serà del 30%, només i amb cita prèvia. Aquest primer tram de la desescalada està programat que duri 2 setmanes. A partir del diumenge dia 6 hauria d'entrar en vigència ja el segon i les competicions esportives seguiran suspeses com a mínim fins al pròxim mes de gener, quan es té previst iniciar el quart tram. Això, evidentment, les que no depenguin de competicions estatals. Anem a conèixer quina valoració es fa des del Club Natació Sabadell. Director general Carles Pollato, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
N'hem parlat durant aquests dies, difícils per vosaltres. Hem vist vídeos explicant com us ofegueu sense aigua, que deia el vídeo, sense poder obrir les portes. Dilluns amb restriccions, però ja podran obrir-se de nou aquestes portes del Club Natació. Primera valoració?
La valoració és eminentment positiva. Estem molt contents, si era el que desitjàvem i esperàvem. Nosaltres havíem treballat molt per ser un espai segur. Ara som més segurs que mai. I, per tant, per nosaltres és una alegria immensa el poder obrir perquè sempre hem sigut segurs. I ara ho serem molt més, encara.
Comentàvem, crec que era abans del partit del waterpolo de l'altre dia a Can Llong, algunes dades que realment eren esfereïdores. És que el percentatge de contagi durant aquest temps que hi ha hagut a les instal·lacions del Club Natació Sabadell és que ha estat baixíssim, realment.
Sí, mireu, us puc dir les dades exactes. Hem tingut 6 contagis, 6 positius, 6. I 5 han estat jugadors, jugadors-jugadores de waterpolo per contacte amb altres equips i un monitor per un contacte extern. És a dir, no tenim cap notícia de cap positiu a dintre i això ho sabem perquè col·laborem amb el Servei de Vigilància Epidemiològica. Som espai rastrejador. Facilitem absolutament totes les dades que es demanen quan apareix un positiu. Per tant, només ens imputen 6 positius des del dia 1 de juny.
Déu-n'hi-do. Clar, m'imagino que en tot aquest període de patiment, en tots els sentits, amb les portes tancades, heu fet moltes trucades, heu exposat aquesta xifra segur sobre la taula. Durant el temps que ha estat el club tancat, com us heu sentit?
Doncs mira, primer de tot ens hem sentit desprotegits i sobretot ens hem sentit no escoltats. Us ja he dit, però, que des del primer dia vam començar el que deies, molt bé ho deies, trucar. Hem estat a dintre de moltes cuines i semblava com si al principi xoquéssim amb un mur. Però a mesura que avançaven les setmanes, semblava que el nostre raonament no era un raonament de queixa, sinó que era un raonament molt ben raonat. Semblava que ens escoltaven. I ja us puc dir que des del dilluns, que ja teníem inputs que semblava que podríem obrir d'alguna manera, s'han intensificat aquestes converses, com jo, altres. Però bé, hem estat escoltats finalment i crec que el sentit comú s'ha imposat sobre la seguretat. Evidentment, també s'ha imposat el sentit comú, però, evidentment, la seguretat no la deixarem a banda. Estem contents, ho hem fet.
Entre altres coses, perquè entre el confinament i aquest període que ha estat també el club tancat a la força, entremig ja es van fer una sèrie d'adaptacions perquè es pogués obrir el Club Natació Sabadell amb seguretat, no? O sigui, durant els mesos de març, abril, maig, etc., ja es va fer una feina prèvia per aquesta situació, per preveure el que passaria ara.
Sí, mireu, en el primer tancament que van ser 100 dies, vam treballar el que no està escrit per deixar tot el club modulat de tal manera que ens poguéssim adaptar a diferents situacions. I aquest ha estat un dels primers punts que ens ha faltat l'apreci. Havíem treballat molt perquè fos segur, amb la qual no enteníem per què ara havíem d'estar tancats. I ara, en aquest segon tancament que hem tingut obligat i forçat, hem dedicat tots els esforços a explicar que tot el que havíem fet servir anteriorment serviria per ara i encara ho millorem. Mireu, a tal d'exemple, nosaltres dilluns ja teníem inputs de que d'alguna manera podíem obrir. El meu comitè de direcció vam posar-nos a treballar, vam començar a fer diferents escenaris, el A, el B, el 0. Quan teníem els tres escenaris, unes hores abans sabíem més o menys per on anirien els missatges, i ahir a la tarda, tot just acabar la conferència de premsa del govern de la Generalitat de Catalunya, es van posar a treballar, i a les 9 del vespre ja teníem l'escenari d'obertura. És a dir, tota la feina que havíem fet en el primer tancament ha servit ara per posar-nos a funcionar. Però jo us ho dic, encara l'hem millorat. Hem posat majors sistemes de seguretat. Oferirem espais nous, oferirem espais exteriors de fitness, a voluntat del soci, més els espais interiors, més les piscines. És a dir, hem modulat, hem treballat moltíssim perquè el club pugui reobrir i que no ens torni a tancar mai més, sisplau.
Això és el que anava a comentar-te ara, no? Perquè al final la consigna general és que en la mesura del possible tot el que s'hagi de fer sigui a l'exterior, d'aquí que, per exemple, les activitats a l'aire lliure es puguin fer amb un 50% de gent, mentre les d'interior és a un 30%. Us heu hagut d'adaptar en coses en concret ara que no havien passat abans o precisament aquesta idea de dir tot el que es pugui fer a l'exterior intentem potenciar els espais a l'aire lliure?
Mira, el fet de poder fer espais a l'aire lliure està molt bé. També han de ser-hi controlat. No seré jo qui digui les imatges que hem pogut veure de lo que significa un espai exterior descontrolat. Nosaltres, interiorment i exteriorment, a les nostres instal·lacions tindrem els espais controlats. Però sí, hem afegit nous espais exteriors per poder fer fitness, una activitat que és eminentment indoor. L'anomenarem el fitness street. En altres països està molt de moda poder fer musculació a l'aire lliure. Doncs hem habilitat una sèrie d'espais. Hem esponjat potser algun espai que vam veure que no acaba funcionant del tot, l'hem esponjat algun espai interior. Però és que la feina ja la teníem feta. Ja la teníem feta. Ara el que hem fet ha sigut adaptar-nos a una nova realitat. Anem cap a una climatologia adversa. No podem, d'alguna manera, oferir una activitat més extensa exteriorment, però bueno, hem fet les nostres adaptacions. Estem preparats. Molt bé, molt contents.
I per acabar, clar, entre el confinament que dèiem abans i ara aquesta segona interrupció, entenc que la viabilitat econòmica del club també s'ha vist afectada a la força. Clar, no sé si fins i tot teniu alguna dada que quantifiqui en quina mesura tot això que heu hagut de patir us afectarà com a entitat.
Evidentment, a mi hi ha tot el sector i altres sectors, ho hem vist en el sector de la restauració, però com a entitat esportiva ens afecta el que no està escrit, perquè a diferència del primer tancament, en aquesta segona tenim l'obligació de mantenir les competicions esportives i que el club tancat no costa zero. He d'agrair a tots aquells socis que durant tot aquest temps ens han acompanyat. La gent ha fet un sacrifici personal en un moment molt dur. Altres potser no han volgut acompanyar. No tinc res a dir, cadascú valora la seva situació. Però sí, tenim una sèrie de socis que ens han acompanyat i han estat al costat nostre, però és que la viabilitat ha quedat tocada a nosaltres i a tot el sector. Penseu, nosaltres tenim 10, 11 piscines, 11 milions de litres d'aigua que no puc deixar de depurar. Les depuradores estan funcionant contínuament. Tinc que mantenir un ràtio de temperatura de l'aigua per evitar la legionela. Tot això comporta uns costos diaris. Però bueno, lluitarem, no ens queda una altra. No posarem els braços a avall, al contrari, els tenim a dalt i ho farem per salvar la situació. Buscarem fórmules inventives, si fa falta, però ho farem.
Doncs ho fareu, i a partir de dilluns, amb les portes obertes, que sempre és d'agrair que us deixin fer la vostra feina, perquè vaig veure alguna que altra publicació a les xarxes socials, si teníeu tota la raó del món. Era una mica sense sentit veure com estaven, per exemple, les platges a Barcelona, mentre feia bon temps al cap de setmana, fent esport la gent a l'aire lliure, sense una sèrie de mesures, que vosaltres sí que havíeu adaptat al club i estàveu obligats a tenir les portes tancades. Dilluns, portes obertes ja, amb aquestes restriccions, però vaja, mica en mica, gradualment tornant, tant de bo que sigui una certa normalitat. Director general Carles Pollato, un plaer aquestes explicacions i molta sort amb el que ve fins ara. Que vagi bé, adéu-siau.
Moltíssimes gràcies, esperem dilluns a partir de les 6 del matí. Gràcies.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
deia ara el Carles. Mentrestant, tot i tenir les instal·lacions tancades, l'activitat ha continuat, per exemple, pels equips de waterpolo. És cert que aquest cap de setmana l'equip femení no tindrà competició, però sí que ha estat entrenant-se amb regularitat i jugant també com ho farà el masculí demà mateix, perquè en waterpolo el sènior de l'Estalpul Natació Sabadell torna a la piscina després d'una setmana justament de descans. Han intercanviat els papers, van jugar les noies la setmana passada, juguen els nois aquesta. Concretament dissabte, demà, obren la quarta jornada rebent el Sant Andreu a 3:15 del migdia a Can Llong i, evidentment, sense públic, a porta tancada, com escoltàveu ara. Els sabadellencs són els co-líders a la classificació amb 9 punts de 9 possibles empatats amb l'Atlètic Barceloneta. Ens aporta tots els detalls d'aquesta prèvia el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
El Natació Sabadell segueix comptant els seus partits per victòries al grup B de la Divisió d'Honor. Després de 3 jornades saldades en ple de victòries contra el Mataró, el Navarra i l'Echeide, els homes de Quim Colet buscaran seguir invictes contra el tercer classificat, el Sant Andreu. Els sabadellencs tindran en dubte fins a última hora la disponibilitat del serbi Nemanja Ubović per un cop al peu. Tot i això, el porter de l'Astralpul, Edu Lorrio, alerta que hauran d'estar molt concentrats si volen aconseguir els 3 punts.
Destacaría que bueno, es un equipo joven, es un equipo con un entrenador que les exige una intensidad muy alta durante el partido y bueno, que tenemos que estar concentrados. Además, si tenemos pues la desgracia de tener una baja en el equipo, como pueda ser la de Nemanja, mañana pues con más razón aún. Y bueno, pues es un equipo que es muy peleón de principio a fin, que da un ritmo de partido muy alto y tenemos que estar muy, muy concentrados para sacar los 3 puntos.
El partit serà molt especial pels germans sabadellencs Cabanes. En Sergi i en Víctor es veuran les cares per primer cop com a rivals, després de compartir vestuari durant molts anys a l'Astralpul, abans de la marxa d'en Víctor aquest estiu al Sant Andreu. Pel porter madrileny Lorrio, enfrontar-se a antics equips i companys és una de les coses més boniques d'aquest esport tan familiar.
Supongo que a ellos siempre les gusta jugar o a todos nos gusta jugar contra anteriores compañeros, anteriores equipos. Al final siempre pues es interesante y es bonito jugar contra amigos, que al final este mundo es muy pequeño y nos lo pasamos bien cuando al final hemos estado hace unos meses jugando de compañeros y unos meses después pues jugamos unos contra otros.
Les pròximes dues setmanes seran frenètiques per l'Astralpul Natació Sabadell. El pròxim cap de setmana els nedadors rebran un rival d'altura, ja que s'enfrontaran a casa contra el totpoderós Atlètic Barceloneta. Aquest partit servirà per posar a prova les aspiracions dels nedadors, que tindran la mirada posada a la primera fase de l'Eurocup d'aquí 2 setmanes. Lorrio destaca la il·lusió i l'ambició de tots els companys per una competició que és vital per ells.
Jugamos en casa, por suerte, tenemos la máxima ilusión, la máxima ambición de poder primero pasar la fase y después pues quedar, si se puede ser primero, pues muchísimo mejor. Son rivales, creo que todos muy parejos, muy similares y bueno, pues este rush de 3 partidos que tenemos ahora, que es San Andreu, Barceloneta y Copa Europa, pues que nos sirva un poco para ir increciendo en cuanto a sensaciones, en cuanto a mentalidad, en cuanto a estar centrados en esa fase de Europa que es vital para el equipo.
El grup de l'Astralpul, el B, disputarà tots els seus partits com a local a Can Llong entre el 4 i el 6 de desembre, després de que l'organització decidís fer grups bombolles en seus fixes per qüestions sanitàries. Però abans de l'Atlètic Barceloneta i l'Eurocup, recordem, els nedadors volen seguir líders i reben a casa el Sant Andreu aquest dissabte a 3:15.
De nou Sabadell. Venim carregats de novetats per presentar-vos el nou Ametller Origen. Ens trobaràs a partir del 19 de novembre a la Rambla número 182. Trobaràs una gran varietat de fruita i verdura de collita pròpia, un ampli rebost, plats elaborats fets amb les nostres millors receptes i un forn de pa amb productes per llepar-se'n els dits. Ei, també podràs gaudir de tots els nostres productes de mercat d'autors. T'esperem a partir del 19 de novembre de dilluns a dissabte a la Rambla número 182 de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I I a tot això ja us dèiem que no ens mouríem de l'aigua perquè el Campionat d'Espanya de Natació en Piscina Curta ha començat aquest matí, ho ha fet a Castelló de la Plana. És la primera cita important després de la pandèmia i en total hi prenen part 13 nedadors del Club Natació Sabadell. Això sí, la cita ha quedat un pèl deslluïda per les absències que hi ha. Ha estat tot el dia avui a la piscina Gaeta Huguet. Pau Ituri, què tal, com estàs? Bona tarda. No podem escoltar el Pau Ituri, com us dèiem. Ha estat avui seguint aquest campionat d'Espanya de natació, un campionat de piscina curta que ha arrencat a Castelló de la Plana amb una jornada matinal, això sí, amb un nom propi, sobretot el de Cata Corró. Ara parlarem amb el Pau, que ho ha viscut en directe, però la mallorquina ha tornat a fer una cosa que és històrica i que va molt més enllà dels resultats després de 3 operacions al cap, un altre podi estatal per la Dinca. Ara sí, Pau Ituri, què tal, com estàs?
Ara sí, bona tarda.
Dic, explica primer de tot quines són aquestes baixes que han fet que l'estatal de piscina curta sigui una mica deslluït.
Mira, bàsicament és el grup de Fred Bernieu, del francès, que va estar al Club Natació Sabadell, encarcelat per un nom molt mediàtic com és el de la Mireia Belmonte, que han preferit quedar-se a Sierra Nevada, on estan fent aquesta concentració, per preparar les grans dates, els grans esdeveniments a principis de desembre, que han de donar els primers bitllets per Tòquio 2021.
El sistema de competició, el format, realment també molt, molt diferent a l'habitual, eh?
Sí, molt més ràpid, molt més àgil, perquè han limitat els participants per prova, només s'accedeixen 24 participants per prova, i abans que es feia el sistema tradicional de sèries i final, ara simplement és un format contrarrellotge, és a dir, tu nedes només un cop, i els 3 millors temps són or, plata i bronze.
A més, ho dèiem ara en començar, un nom propi jo crec que és el que avui s'endú tot el protagonisme, tot el focus, i no és un altre que el de Catalina Corró, no? Explica'm com ha anat en línies generals aquestes primeres proves del matí, però el nom de Cata Corró aquí ha de sortir sí o sí.
Sí, ha eclipsat, en certa manera, la gran protagonista a nivell esportiu ha estat Lidón Muñoz, la nedadora del Sant Andreu, que ha fet el rècord d'Espanya en el 100 estils, però moltes mirades estaven posades en el retorn a la competició a nivell estatal de la Cata Corró. Després insistim, i ho hem explicat la seva història moltes vegades aquí a l'Hotel Suís, però és que el març, just abans que esclatés la pandèmia, recordem que va ser operada, en aquest cas, per tercera vegada d'un tumor cerebral. Doncs res, 8 mesos després ha tornat a competir i, a més, s'ha pujat al podi. Ha estat tercera a la prova dels 800 lliures. Per tant, encara una història que és que és rodona, és de pel·lícula, pràcticament, eh?
Impressionant. La veritat és que posa la pell de gallina. Per acabar, aquesta tarda, la segona sessió del dia. Explica'm una miqueta què tenim i, sobretot, en clau Natació Sabadell, quins noms hem de seguir en tot aquest campionat d'Espanya?
Sí, per cert, el Natació Sabadell, que ha sumat la delegació del club, en aquest cas, no només la medalla de la Cata, sinó també la medalla de plata als 4x50 metres lliures. Per tant, ara mateix, un parell de medalles al botí del Club Natació Sabadell. Aquesta tarda, en teoria, se n'han de sumar més. La tarda comença amb Cata Corró, precisament participant a la prova dels 200 papallona, però també s'espera la presència al podi, si tot va com ha d'anar, de Marina García, que participa a la seva prova predilecta, els 200 metres braça, i també la presència d'Àlex Castejón a la mateixa disciplina, en categoria masculina. A més, la jornada es tanca amb els relleus, per tant, és probable que el Natació Sabadell pugui sumar més medalles a la jornada de tarda, que insistim en aquest campionat d'Espanya de piscina curta, que s'allarga, en aquest cas, fins diumenge.
Doncs estarem ben atents a aquesta piscina Gaeta Huguet, a Castelló de la Plana, amb aquest campionat de piscina curta de piscina de 25 metres. Pau Ituri, cuida't molt, una abraçada, t'esperem diumenge.
Adéu, adéu.
I a tot això, el Centre d'Esports i Moventia presentaran dilluns, l'endemà d'aquest partit contra les Palmes, un nou acord de patrocini. Serà al migdia, tindrem temps de poder parlar-ne durant l'Hotel Suís. Posterior, tant de bo que sí, a una nova victòria del Centre d'Esports Sabadell, que falta fa, arribarà, tant de bo que sí, diumenge, als vols de les 4, ja sabeu, a 2:15, horari estranyíssim, però que no és nou aquesta temporada, el Sabadell en joc a les 2:00, el Xuleti Neusal del Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes. Avui el programa l'hem fet possible amb el Toni González al control de sous. Envia una abraçada enorme. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports de Ràdio Sabadell. El podeu recuperar d'aquí uns minuts @RadioSabadell al Twitter. Allà ens podeu seguir, igual que al Facebook o a l'Instagram de l'emissora. I si no, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.